El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i, per tant, amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, per Convergència i Unió, Eloi Rovira, pel Partit Popular, Jordi Carreras, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa i Ignasi Bé de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Molt bon dia.
S'estrena aquesta tertúlia a l'Eloi Rovira, que és la primera vegada que ve i que, a més, també s'estrenarà a les llistes de Convergència i Unió en llocs de responsabilitat o moltes possibilitats de sortir el número 5.
Moltes gràcies.
Doncs comencem tractant diversos temes d'actualitat, sobretot l'informe que va publicar ahir Càritas, que el va donar a conèixer en una roda de premsa. Càritas, atenció, va atendre l'any passat 940 famílies, 101 més que el 2013, amb un increment del 5% dels casos d'atenció a famílies amb fills. Segons el balanç presentat aquest dimarts, els serveis prestats han suposat una despesa de la parròquia de 25.500 euros i de prop de 23.000 euros de Càritas diocesana. La delegació local d'aquesta associació va rebre la col·laboració de 201 voluntaris que participen en projectes, tasques de recepció i suport administratiu. També Càritas rep una ajuda econòmica de l'Ajuntament per tirar endavant aquesta atenció a 940 famílies del nostre municipi. Qui vulgui més detalls d'aquest informe pot anar a la web de cua.cat, on trobaran l'enllaç i se'l podran descarregar completament i conèixer totes les xifres. No les explicarem totes perquè avorriríem potser l'audiència, però sí que ens quedem amb aquest increment del 5% de casos d'atenció. Que comenci Convergència i Unió, Eloi Rovira, fent una valoració d'aquestes dades, d'aquest increment de les famílies ateses a Sant Cugat a causa de la crisi. Quan vulgui.
Bé, bueno, personalment considero que l'informe detalla molt bé la situació que estem visquent actualment, que lamentablement doncs, encara estem arrossegant una situació de sortida de la crisi i hi ha moltes famílies que necessiten doncs, que el teixit associatiu, el teixit administratiu doncs, doni resposta a aquestes necessitats, que malauradament doncs, sembla que encara van en increment, i crec que el que podem valorar de Càritas és que fa una feina molt positiva, molt bona, molt necessària, que arriba moltes vegades on l'administració local o l'administració de la Generalitat no hi arriba, i crec que s'ha de valorar de manera molt positiva doncs, que tots aquests voluntaris de manera altruista doncs, col·laborin amb el repartiment d'aliments, amb l'aportació d'aliments que podem fer tots al seu banc, al seu rebost, i després doncs, les diferents administracions també que col·laboren de manera econòmica doncs, per tirar endavant aquest projecte tan necessari en el teixit per mantenir i per garantir que aquelles famílies que estan en risc d'exclusió social puguin tenir doncs, l'alimentació necessària i el suport necessari per tirar endavant.
Partit Popular, valoració d'aquestes xifres presentades ahir.
Sí, bé, aquestes xifres el que posen de manifest és que el darrer any doncs, la crisi ha seguit afectant, encara que d'una manera global o més general doncs, està millorant la situació econòmica, però en canvi les persones concretes, molts ciutadans segueixen veient-se afectats per la intensitat de la crisi. No? Càritas ha seguit amb la línia de sempre, que és de prestar un servei a la ciutadania més necessitada, doncs molt positiu. I el que també posen de manifest és, una vegada més, doncs, la insuficiència de les ajudes, o per almenys l'escassa de l'ajuda que dona l'administració municipal a Càritas, no? Perquè vostè ha dit que això costat ha tingut un cost, si no m'he entès malament, aquest increment del 5% de 25.000 euros a les ajudes econòmiques, no?
No, 25.500 euros li costa aquestes ajudes a la parròquia i 23.000 a Càritas.
I 23.000, o sigui...
I l'ajuda de l'Ajuntament, si no m'equivoco, a 69.000.
69.000
euros. 69.620 euros,
sí,
exactament.
Han pujat en relació, però la desproporció que hi ha entre els recursos que dedica l'Ajuntament a donar suport a aquestes entitats, com la Creu Roja, per exemple, que també és una entitat que presta serveis, i la que dona en altres àmbits, doncs és molt gran, no? Per exemple, basta atendre l'ajuda, el 0,7% aquest que es dedica a l'ajuda internacional, doncs són més de mig milió d'euros aquest any, altres anys ha sigut més. Llavors això és desproporcionat. Vol dir que està mal, que les ajudes que es presten en països distints és dolenta? No necessàriament, perquè hi ha que veure cas per cas amb què es destinen aquests fons i amb què s'apliquen, no? Hi ha casos que són coses objectivament bones, altres són més discutibles, altres són clarament dubtables, Però que es dediquin més de mig milió d'euros amb això i en canvi a Càritas doncs, se li dediquin 69 a la Creu Roja, ara no recordo la xifra, també inferior, doncs no sembla que tingui massa sentit, perquè el primer és ajudar els problemes que tenim aquí més propers dels ciutadans, que és el que li toca a l'Ajuntament, d'atendre els ciutadans.
PSC, Pere
sí,
Soler.
Primer de tot, agrair la feina que fa Càritas en la seva labor, podríem dir, humanitària i d'ajuda a les terceres persones i a les persones que tenen més necessitats. En segon lloc, agrair també la transparència de la presentació de les seves dades i que ens, any rere any, doncs, ens han facilitat, ja no només amb una presentació, sinó també amb una carpeta, i que tens temps també de llegir-t'ho amb tranquil·litat, i que denota la transversalitat de tots els seus projectes, des d'ajuda directa a persones, al menjador social, a la cerca de feina, els horts que també estan gestionant, etc, etc. Per tant, és una feina transversal i que s'ha d'agrair. Lamentablement, el que està fent és cobrir un forat que hauria de, al nostre entendre, cobrir les necessitats bàsiques on les hauria de cobrir l'administració. Ja no parlo de l'administració més propera, però en aquest cas és l'administració més propera de l'Ajuntament, i que si mirem del pressupost total, que són aquests 901.000 euros que ja està gestionant Càritas, tan sols 69.000 pertanyen a l'Ajuntament, representa un 7%. I això és molt barat. A l'Ajuntament, atendre aquestes 900 persones li costa 69.000 euros. Per tant, fem-s'ho mirar. També pensàvem tots que podríem veure que hi havia un decreixement de l'ajut. Al contrari, ho has comentat a l'entrada, hi ha un augment. Ha augmentat un 8% les famílies que han passat de 830 i pico l'any 2013 a 940. Han augmentat en 101 famílies l'ajut directe que està prestant Càritas. Per tant, el que ens està demostrant és que el sistema públic d'atenció de serveis bàsics no el tenim cobert. I l'Ajuntament s'excusa que hi ha organitzacions, doncs, que presten aquest servei i que, per tant, cal potenciar-les. Però, clar, a quin preu i a quin cost? Per tant, nosaltres el que hauríem de fer és intentar fer un replantejament. No estem dient que Càritas ja hagi de deixar d'existir, però sí que el que està fent és cobrir moltes de les mancances dels serveis que aquest Ajuntament no és capaç ni té voluntat de prestar.
Iniciativa, Roser Casamitjana. Bé,
nosaltres potser en aquest sentit pensem, i ho havíem dit alguna vegada ja, que els serveis socials de l'Ajuntament, diríem, estan en gran part externalitzats, si m'ho deixeu dir així. Externalitzats, doncs, concretament amb Càritas, concretament amb Creu Roja, concretament amb una sèrie d'entitats que presten una sèrie de serveis que, efectivament, doncs, l'administració com a tal no pot o no vol prestar. Efectivament, jo considero que l'aportació de l'Ajuntament, doncs, en aquest cas no és notòria. Cal dir que, a més d'això, sí que els hi posa paga el lloguer del rebost i d'un pis que tenen, que, si no ho vaig entendre malament, per les explicacions que va donar ahir l'Amèlia, era majoritàriament destinat a homes que viuen sols i en situació de vulnerabilitat, i que el fet de tenir un sostre digne, doncs, efectivament, millorava la seva vida. A mi hi ha algunes coses que em van cridar l'atenció de l'explicació que vaig sentir ahir, i una d'elles, doncs, és que en aquestes 900 i pico famílies n'hi ha 161 que són noves. Per tant, jo crec que queda evident, queda demostrat que aquesta millora de la situació econòmica no és tal, i si no ho és a Sant Cugat, doncs probablement tampoc ho sigui en altres llocs. I una altra de les coses que em va cridar l'atenció potser és els 15 serveis diferents que presten diversos. No només de donar menjar, que efectivament això sembla que sigui el més visible del que coneixem de Càritas, sinó serveis per mares amb fills, per homes sols, alfabetització, etc. És a dir, hi ha una pila de serveis que, si no te'ls expliquen, sincerament, doncs sembla que els desconeguin. I una altra cosa que també em va cridar l'atenció de les que va dir l'Amèlia, que en un moment determinat Sant Cugat havia tingut una mena d'efecte crida, és a dir, la gent que arribava, doncs, semblava que Sant Cugat era el lloc que els hi podia oferir feina, que els hi podia oferir un sostre digne, etc. I per tant, majoritàriament van venir molta més gent a Sant Cugat que a d'altres pobles de la nostra rodalia de l'àrea metropolitana, i que actualment el que s'observa és que Sant Cugat fa com de catapulta, i el que fa és, diríem, exportar o allunyar molta d'aquesta gent fora. I l'Amèlia va constatar que algunes de les famílies que desapareixen de Sant Cugat i no van més a Càritas, i podries dir, mira que bé, ja ho hem solventat. No, després se les troba a Rubí o se les troba a Ripollet o Cerdanyola. Per tant, i es va constatar el que possiblement tots els que estem aquí sabem, doncs que Sant Cugat és una ciutat cara, que l'habitatge és molt més car que qualsevol altre lloc, que els subministraments també, que hi ha alguns pisos de protecció que són, diríem, ecològics, etc., però que són molt més cars, amb la qual cosa tot dificulta, diríem, l'estada o el benestar d'aquesta gent amb pocs recursos a Sant Cugat.
La CUP, per tancar aquesta ronda inicial, Ignasi Bea.
Sí, bé, hi ha un discurs que es fa des de a tots els nivells, que és que la crisi està minvant una miqueta, que si encara es noten les conseqüències dels pitjors moments, doncs la cosa està reflotant. Posen, per exemple, el creixement de l'economia espanyola basant-se en el PIB, que diguem-ho d'una vegada, o sigui, el PIB no mesura la distribució. El PIB no té res a veure amb superar la crisi, el PIB té a veure amb que hi ha unes persones que segueixen fent molt negoci, perquè la crisi és acumulació de riquesa per despossessió de la majoria, i això és el que es veuen aquí. Això és la traducció d'aquestes dades, que ho demostren de manera empírica. Augmenten les famílies, un 12% en total, o sigui, un 12% més de persones ateses per càritas, 2.400 escaig, no? Sumem-hi els serveis socials. Un 10% de la població, que sí que és cert que no tota la gent que va als serveis socials per qüestions d'aquestes, però la majoria sí. Aleshores, estem parlant que hi ha 2.474 persones, més la gent que va als serveis socials de l'Ajuntament, un 10% de la població, que està en diferents graus d'exclusió social. I això s'ha encugat, que s'ha encugat, és una de les poblacions que està bé, no? Per mi això té dues coses. Una és que hi ha una cronificació, això es diu, quan discutim amb Carles Bregoles d'això, doncs ell diu que no, que hi ha cronificació. Això és cert, però el que no és menys cert és que hi ha noves famílies, la que comentava la Roser. Aleshores, preocupar-nos per la cronificació, perquè ja, quan estàs en segons quin moment de l'exclusió social ja costa molt tornar a la societat, i després que hi ha, malauradament, encara que hi hagi qui no vulgui veure-ho, doncs que nova gent s'incorpora a aquest tipus de necessitats. Càritas és una associació que malauradament és necessària. Aquesta seria una mica el meu titular, no? M'agraï la gent que fa aquesta feina. Nosaltres pensem que l'administració hauria de cobrir les necessitats bàsiques de la població, i quan no passa, això no passa, és que alguna cosa es fa malament. Però també haig de dir una cosa, jo diré el mateix ara que estem a prop de les eleccions, quan portem un mes, com fa uns mesos, no? Culpar, o sigui, estem parlant del símptoma de l'estona, estem parlant d'aquest percentatge, d'aquestes persones i de la part més assistencial, la part més paliativa. Anem a la malaltia, les profundes desigualtats que genera el sistema socioeconòmic que tenim. I clar, culpar l'Ajuntament de que no posa el pedaç quan són les polítiques d'austeritat des de l'estat espanyol, PP i PSOE per igual, i aquí a Catalunya, Convergència i Unió, són unes polítiques que porten a la desigualtat. I aleshores és un cul de sac en voler fer polítiques redistributives mentre aproves un sistema que genera desigualtats creixents. Per tant, és un sense sentit. Bé, dir això, que agrair la feina que fa la gent de Càritas, dir que han de sumar-hi les persones que van a serveis socials, i que malgrat el que es vulgui dir, la crisi no ha acabat, sinó que el que s'està fent és una cronificació de la precarietat de les vides d'una bona part de la població.
I els comentaris, Convergència i Unió, una segona ronda?
Jo crec que considero que la ciutat és rica en teixit associatiu que està pel tercer sector. Jo crec que és d'agrair que, com bé sabem, doncs, els serveis socials de l'Ajuntament doncs, fan una feina molt important, intenten arribar a tothom, i no em consta que hi hagi ningú que es quedi sense atenció. El problema que tenen a vegades des de serveis socials és detectar algunes d'aquestes famílies que a vegades doncs, no estan en el circuit, i crec que el que enriqueix tot aquest teixit és que hi hagi associacions des del tercer sector, com s'han dit aquí els companys de la taula, doncs, de Càritas, Creu Roja, entre d'altres, que sí que arriben a tota aquesta gent, i l'important és que entre serveis socials i tot aquest teixit del tercer sector estigui coordinat, hi hagi traspàs d'informació i es pugui arribar doncs, de manera directa des del consistori o donant subvencions a la resta d'entitats que treballen per pal·liar aquests efectes de la crisi, doncs estiguin coordinats i l'Ajuntament estigui. Jo crec que Convergència i Unió som molt conscients d'aquesta situació i treballem perquè d'una manera directa o indirecta doncs, puguem cobrir aquestes necessitats.
Algun comentari més, Partit Popular?
Sí. Mira, jo crec que la labor de Càritas hem dit tots que és molt positiva, però jo voldria destacar una dimensió que a mi em sembla molt positiva també, molt bona, que no és exactament aquesta prestació dels serveis que dona, sinó el fet de que aquests serveis són donats per un conjunt de persones, crec que has dit 200 i pico de persones.
201 voluntaris.
201 voluntaris que participen en això, les donacions econòmiques que poden fer arribar al pressupost fins a 900.000 euros a pesar de l'escassesa de l'ajuda municipal. Tot això és molt positiu, no? Perquè que hi hagi 200 persones que dediquin el seu temps, altres més que no surten aquí, que dediquin els seus recursos, doncs és algo que enriqueix molt a la societat, no? Que demostra la solidaritat de la gent i que és algo molt bo. Això vol que l'Ajuntament i els poders públics facin el seu paper, lògicament, que ja el fan també aquí en l'Ajuntament, els serveis socials, doncs està bé, però que de la societat civil sorgeixin aquests moviments solidaris, doncs és una cosa molt positiva que diu molt de la nostra societat. El que no tindria sentit és dir, no, aquí només ho té de fer el poder públic i que ho faci la societat civil és un mal menor. No, això no és així, és una concepció de la societat que no compartiríem en absolut. No? Ja vull destacar una altra cosa breument, que és comparteixo el punt de vista del senyor Bea, en un sentit, que certament s'han produït i s'estan produint situacions que resulten altament escandaloses i potser no són molt conegudes, no? És a dir, el fet per una banda de molta gent que ha passat la crisi i l'està passant en unes condicions realment dures i l'enriquiment molt gran de molta gent que passa desapercebuda i aquesta lògicament no se la veu tant, que precisament s'ha enriquit a costa de la crisi. Això passa sempre, totes les grans crisis socials sempre hi ha una minoria que per raons distintes pues, acostuma a... I aquí els poders públics poden actuar fins a un cert punt, deuen actuar i tenen que actuar, i de fet ho estan fent, però no és tan fàcil, perquè això més que un problema d'estructures és un problema de la naturalesa humana. És a dir, que la naturalesa humana és com és, i el poder públic ha de fer el possible per minimitzar almenys aquestes manques de la naturalesa humana, no?
PSC?
Sí, abans l'Eloi deia tenim un fort teixit associatiu del tercer sector, cert, i menys mal d'això, i deia, home, intentem coordinar-ho, menys mal, és que és la vostra obligació com a govern fer-ho, només faltaria, l'obligació d'un govern és intentar coordinar tots aquests esforços perquè les persones que ho estan passant malament, doncs, apaivagar una mica aquest trauma, no? I per tant, doncs, intentem coordinar, doncs, tenim l'obligació de fer-ho i que a més ens ha sortit bé. Senzillament, en la intervenció inicial d'abans, el que deia és que sobta que surti més barat subvencionar una entitat del tercer sector que no pas la prestació directa sobre aquestes persones, o que no tinguem l'estructura per fer-ho. Jo, en tot cas, sí que estic d'acord amb l'Ignasi, que el problema s'ha d'atacar d'arrel, no? Aquestes desigualtats venen d'on venen, l'anàlisi que l'ha fet jo crec que és bastant correcta, s'ha de revertir aquesta situació, però nosaltres també proposem, i sempre ho hem dit, que per nosaltres aquest marc competencial que seria l'assistència bàsica i l'assistència de serveis hauria de ser una competència municipal, i treballarem per això, i en els propers anys presentarem propostes, i en part, i que no se'n parla, en part la reforma de la Constitució també va cap a aquest camí, que l'ens local obtingui una competència molt més forta d'allò que és la prestació de serveis directes a la ciutadania. Sobretot el que estem parlant, el que s'engloba aquí amb els serveis a la ciutadania, els serveis a les persones. Per tant, tot això hauria de ser de competència municipal, que és qui es troba realment el problema. No li vingueu que si benestar social o benestar i família, que es diu la conselleria, està pendent d'unes ajudes. No. Qui fa l'avaluació directa són els tècnics de l'Ajuntament qui obren l'arxiu. Per tant, nosaltres treballarem en aquesta línia, però clar, mentre hi ha persones que ho estan passant malament i que, per tant, aquest pedaç s'ha de fer, perquè és que no poden esperar tota aquesta tramitació ni tot aquest desenvolupament.
Iniciativa?
Bé, jo volia també constatar algunes coses que també em van cridar l'atenció d'ahir, de les que es van explicar en l'informe, i una d'elles és que han disminuït aquest any, el 2014, han disminuït les aportacions per part dels individus o per part de les persones i per part de les institucions. Per tant, Càritas ha vist minvat la seva aportació, l'aportació de recursos per part de la ciutadania. I una altra cosa que va fer constar l'Amèlia i que potser ja ho sabia, però a mi em va cridar l'atenció, és que hi ha una gran majoria de la ciutadania de Sant Cugat que desconeix absolutament quina és la situació de totes aquestes famílies i de totes aquestes persones que Càritas atén. Per tant, jo crec que la majoria dels nostres conciutadans desconeixem, i dic desconeixem, què passa o què passa en realitat, tant en número com en qualitat. I potser la tercera i última cosa que volia volia dir és que a mi una de les coses que crec que fa bé Càritas o que fa adequadament és intentar l'empoderament de totes aquestes persones que van allà. És a dir, que el que intenta no només és donar-los menjar i donar-los una roba i intentar que tinguin un sostre digne, sinó que siguin capaços de sortir d'aquesta situació per ells mateixos. I penso que això és una labor que no sé si es pot posar un número, i no sé si pot tenir una traducció econòmica, però que crec que és vital l'empoderament d'aquestes persones.
La CUP?
No, començant, és que ara que ha comentat la Roser aquesta qüestió final, m'ha recordat amb la gent d'Atur, no? L'hem presentat amb l'associació Wise People, que una de les coses importants, més enllà de les condicions materials, és l'ajuda psicològica o pseudopsicològica, no? D'ajudar que no és culpa seva, que no estan sols, també, coses aquestes. Jo volia dir dues coses finals. Una, que, bé, el que deia, és cert que s'han d'atendre les... No, o sigui, les reformes estructurals no van en detriment de les coses del dia a dia innecessàries i ineludibles, com la qüestió dels serveis socials o la qüestió de Càritas. El que passa és que jo entro de la reflexió perquè les cures pal·liatives les vas fent, però és que la ferida cada cop és més gran, en aquest cas, no? Aleshores, hi haurà un moment en què s'han de destinar cada cop més recursos i és un contrasentit. Destines recursos públics a pal·liar el que produeix l'actuació pública. O sigui, és un sense sentit, és un profissional. Però bueno,
sí, però fins que no logri revertir una mica la situació també serà...
Clar, ja, però no, la situació no només es reverteix, sinó que s'accentua. Des de l'Estat i des d'aquí.
Posant-hi més diners, no? Per això és perquè pots mantenir aquesta prestació. No. I...
Bueno,
perdona.
No, la qüestió, que els serveis socials, com dic, per nosaltres hauríem de cobrir-ho tot, i a més és que aquí a Sant Cuat podríem. Això és el missatge final que vull dir, perquè a Sant Cuat tenim una capacitat recaptatòria molt important, que cada any ens vanagloriem, que ens sorprèn, no? Que cada any recaptem més plusvàlues de molts llocs, amb una fiscalitat més progressiva, sense bonificacions a col·lectius que no necessiten, podien tenir molts diners i es podia atendre molt millor. Es fa bé des de les socials la feina, però es podia atendre encara millor les persones que ho necessiten, que malauradament són moltes i pujant.
Algun comentari més? Doncs canviem de tema. Una altra de les qüestions que omple avui la portada de Cugat.cat i l'actualitat local és que el futur Consorci La Unió Santcuatenca, integrat per l'Ajuntament i l'entitat, gestionarà, atenció, durant 50 anys l'equipament públic o privat del carrer d'Anselm Clavé, amb el doble objectiu d'oferir una programació escènica estable i mantenir les sessions actuals. La proposta d'estatuts del Consorci, acordada per les dues parts, preveu tant la gestió directa com indirecta de l'espai i un Consell General amb majoria de representants nomenats pel consistori. De fet, la proposta d'estatuts acordada entre el consistori i la Unió passarà pel ple dilluns que ve i també per una assemblea de socis. L'aprovació definitiva arribarà en una altra sessió plenària després de l'estiu. També qui vulgui conèixer amb més detall aquesta proposta d'estatuts del Consorci pot anar a la web de cua.cat i tenen l'enllaç on es podran descarregar tot el document i poder-lo llegir. Eloi Rovira, una valoració d'aquesta fórmula acordada entre les dues entitats, entre Ajuntament i Unió?
Bé, doncs la veritat és que a falta de l'aprovació per ple i de l'Assemblea de la Unió, crec que és una molt bona notícia pel teixit associatiu de Sant Cugat. Crec que la Unió feia una feina, bueno, és una entitat històrica d'aquí Sant Cugat i necessitaven doncs que no li passés cap daltabaix i estar al costat, i crec que l'Ajuntament en aquest sentit i el seu equip de govern i de tècnics doncs han treballat colze a colze amb la Unió durant un any, si no m'equivoco. S'estan negociant la redacció d'aquests estatuts per aconseguir doncs el que tots coneixem i està molt de moda, que és una fórmula de win-win. Crec que la Unió ha aconseguit el que buscava, que era poder garantir la seva viabilitat i continuar fent totes les tasques que es realitzen des d'aquest espai, com són els bastoners, grup Mediterrània, Esplet Picarroca, teatre, etc, un seguit d'activitats que afecten a moltíssima gent i ells necessitaven doncs poder continuar amb garanties d'aquesta activitat. Crec que l'Ajuntament doncs també, i el teixit associatiu de Sant Cugat i els santcugatencs en general, també sortim molt beneficiats de poder guanyar un espai més cultural destinat a la xarxa d'espais culturals com el Teatre Auditori i altres sales que enriquiran tot aquest panorama i que podrem doncs oferir encara més coses, i crec que és d'agrair doncs que aquestes, les persones que han portat a la negociació des de la Unió com des de l'Ajuntament hagin arribat a un acord. Pel que he llegit doncs les valoracions amb dues parts són satisfactòries i esperem doncs que es pugui dur a terme la reforma de l'edifici en els plans previstos, i que es pugui desenvolupar aquestes activitats, estan obertes a fer-ne de noves i doncs també poder engrandir la programació pels santcugatencs i santcugatenques.
Partit Popular.
Sí, miri, nosaltres pel que se'ns alcança del coneixement que tenim d'aquesta situació com a partit de l'oposició, realment creiem que és una cosa positiva per Sant Cugat, no? S'ha seguit durant aquests 4 anys, s'ha anat desenvolupant el projecte i està, això aquest és un pas més, el dels estatuts que han estat treballant lògicament el govern i que és el que ho ha fet. En principi tenim una bona opinió per dues raons. Una, perquè suposa enriquir el centre de la ciutat de Sant Cugat amb un projecte que té molt bona pinta, si es pot dir així, amb un cost d'entrada que és relativament elevat, és assumible pel benefici que li pot donar la ciutat. I per altra, té un aspecte positiu també, que és el mantindre i el potenciar inclús dintre de la ciutat una entitat com la Unió Tradicional de Sant Cugat, que té molts anys i que valia la pena mantindre i que estava en risc, pues, efectivament, de desaparèixer, no? Amb la qual cosa, pues, la valoració és positiva i esperem que durant els propers anys doncs, es posi de manifest, es concreti i es vegi clarament que s'ha encertat, que això es veurà quan es porti a la pràctica.
PSC, valoració d'aquest acord? Bueno,
la valoració inicial és positiva, les informacions donades per l'equip de govern també, la reunió que vàrem tenir fa uns mesos en la presentació inicial dels que eren 3 projectes que havien estat classificats per tirar endavant també. Nosaltres com a grup municipal i com a partit estem pendents d'una reunió amb la Unió per saber directament quina és l'opinió de la Junta de la Unió Sant Cugatenca. Diem que en aquests moments la música sona bé, comença a sonar bé. Ara bé, estarem a l'expectativa. Estem a l'expectativa de com van les obres, de com va el finançament, perquè és un finançament plurianual, i de com es va realitzant tot el projecte, si va subjecte també al projecte de reurbanització de connectivitat entre el carrer Santa Maria i Ansel Clavé, que jo crec que tot això també s'ha de desenvolupar els propers anys. Per tant, estarem a l'expectativa, perquè també ens les prometíem molt felices amb el mercat vell i encara no el tenim obert. I haurien d'estar obert ja les portes.
Iniciativa.
Bé, nosaltres des de bon començament doncs vam donar suport en aquest suport, valgui la redundància, a la Unió. Jo diria que els estatuts que han costat de ser elaborats no ha sigut fàcil. És evident que els tècnics de l'Ajuntament hi han posat molt de la seva part, però jo puc assegurar que hi ha hagut molta altra gent que no són els tècnics de l'Ajuntament, que també hi han treballat i han treballat molt de valent, allò que es diu gratia e amore, perquè aquests estatuts tiressin endavant. Jo crec que els estatuts doncs, finalment han sigut consensuats per ambdues parts, per tant no crec que hi hagi res a discutir. A nosaltres ens els van presentar a la propassada comissió informativa de serveis a la ciutadania. Potser no sé si calia o no calia fer-hi alguna esmena, en qualsevol cas doncs, potser es poden fer in voce el dia del ple, però s'aprovaran tal qual, perquè no, jo crec que tot plegat una vegada més ha anat molt precipitat. També cal pensar que això és un tema que es volia tancar en aquest mandat, que no es volia passar a l'altre, i per tant potser hem anat una mica més precipitats del que calia. Jo crec que s'ha de veure com funciona aquest consorci, que serà el que realment doncs, posarà blanc sobre negre a el que és la Unió, qui participa, com s'hi participa, i veure finalment, a part del manteniment de les seccions, que això jo crec que es dona per sentat, crec que també es dona per sentat que se n'hi poden afegir d'altres, és a dir, no està tancat el procés, i cal veure exactament doncs, si serà la famosa sala B, per dir-ho així, de teatre, o exactament què s'hi farà i com funcionarà en el dia a dia, perquè jo crec que això és important. Això ha despertat moltes expectatives, sobretot en els grups escènics, de teatre, i cal veure si es complirà o no. Cal estar atent, simplement.
Ignasi, Bea?
Sí. Bé, nosaltres estem contents perquè penso que el primer és que la Unió no la podíem deixar caure. O sigui, ja no pel que comentava la Roser, que s'ha comentat que la sala polivalent estaria bé, un lloc cèntric, això serà positiu, la Unió es podia deixar caure. Diferents qüestions. De les possibilitats que hi havia sobre la taula, l'acord al qual s'ha arribat és el millor que es podia arribar amb les condicions que hi havia, perquè ens agradi o no, o sigui, clar, l'òptim seria que no hagués calgut que l'administració anés a rescatar l'entitat, això és el que ens agradaria a tots, però la situació de la Unió era precària al CUP, no? Per tant, no hi havia altra sortida que ens hi poséssim tots a fer això. ressaltar la unanimitat dels socis a l'hora d'aprovar l'acord. Això s'ha de dir sempre. Nosaltres també hem anat, fent el seguiment més enllà de les comissions informatives, parlant amb la gent que estava a la Unió. Unanimitat dels socis, la gent està satisfeta d'aquest acord, evidentment l'expectativa que això es desenvolupi, perquè ja sabem que qualsevol acord, però l'Ajuntament qualsevol cosa, una cosa firmar-lo i després com es desenvolupa. La gent està contenta. Dic que, així com moltes vegades critiquem nosaltres tot el que no ens agrada, pensem que des de l'Ajuntament no s'ha anat a collar la Unió. O sigui, l'Ajuntament s'ha anat a bones, perquè veien també que la Unió no es podia deixar caure. I bé, doncs s'ha assolit un bon conveni, uns estatuts i un consorci que ho defineixen així, que ha costat fer-los, i aleshores espera que això cristal·litzi, i que tot el que s'ha signat i tot això es compleixi, que bueno, els terminis de les obres és una altra història, perquè 2017 ja ho veurem, no?, evidentment. Però bé, finalment hem dit que estem contents perquè des de la Unió, o sigui, no s'entén aquest acord sense pensar que la Unió el que ha volgut prioritzar no era només la part física, sinó la defensa de les seves accions, que això és l'important, les coses que es fan a la Unió, no? I per això s'havia d'arribar a aquest acord. Bé per la Unió, i finalment, si aquí, quan es remodeli, s'adequi el teatre, es pugui tornar a fer servir, doncs una sala al centre polivalent, aviam amb quins terminis, horaris i coses així podem aconseguir, doncs és una cosa molt important per la ciutat, i per tant nosaltres en aquest cas estem contents, evidentment vigilant que es compleixin les coses que s'han fet, però contents.
Algun comentari més? PSC?
Sí, no, hi ha dues coses que em van sobtar, perquè ens ho vam presentar a la comissió informativa, com que va ple, i una de les preguntes que li vaig fer va ser dir que en aquest consorci qui hi figura, no? I ens van dir, bueno, doncs hi figura la Unió com a entitat i l'Ajuntament. Clar, el que em sobta és que no s'hagin anat a buscar altres consorciats que s'hi sumin ja d'entrada, no? Perquè sabem precisament que la Diputació de Barcelona en temes culturals, doncs moltes vegades s'hi ha bé, i la resposta va ser, diu, bueno, no, ara de moment no, ho deixem obert, que és el que deia la Roser, ho deixem obert a futur. Dic, home, no sé, potser si haguéssim batallat una mica més, la Diputació doncs hagués pogut dipositar algun tipus de recurs i hagués sortit més econòmic. Aquesta és la primera. I la segona, que m'ho he deixat abans, dic, jo crec que aquesta ha de ser una aposta realment per lligar el que és la formació artística pública de les arts escenes que tenim aquí un centre, que és l'Angeleta Ferrer, que ha començat a desenvolupar el cicle de batxillerat d'arts escèniques, lligar-lo amb el que seria el Teatre de la Unió. Per tant, jo crec que no podem perdre aquesta oportunitat i que seria bo poder-ho fer.
Algun comentari més? La reforma de la llei de l'avortament plantejada pel PP ha superat el primer tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. És una reforma, recordin, envoltada de polèmica i de divisions internes al PP. El nou text introdueix com a principal novetat, atenció, la necessitat d'exigir el permís patern a les noies de 16 i 17 anys per interrompre l'embaràs. La presa en consideració de la proposició s'ha aprovat amb 184 vots a favor, els del PP, Unió Democràtica, Foro Astúries i UPyD. Hi ha hagut també 5 diputats del PP que han trencat la disciplina de vot perquè consideren que el text és poc restrictiu. Un diputat popular hi ha votat en contra i 4 més no han pitjat cap dels botons de la votació. La reforma, recordin, ha provocat grans manifestacions, tant a favor com en contra, i va acabar amb la dimissió de l'anterior ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. Es tramita per via d'urgència i podria estar aprovada abans de l'estiu. Senyor Carreras, quina valoració en fa? Vostè què hauria votat si fos diputat?
Home, miri, això és que ni m'he plantejat, vostè, comprèn.
No, pregunto,
El que sí que tinc molt clar és quina és la meva posició en aquest tema, que l'hem deixat clara durant tots aquests anys. No? La meva, la del Partit Popular de Sant Cugat, i també la bona part, es pot dir, la del Partit Popular Català en el Parlament, presidit per la senyora Sánchez Camacho, no? El que aquesta llei suposa és un avanç en el sentit de que es treu de la llei Aidó una cosa tan greu com el que puguin avortar les nenes de 16 anys sense el permís patern. Això s'ha rectificat i és una cosa. Crec, segons ha dit el ministre, si no ho he entès malament perquè no hi puc veure el text de la llei, que s'ha inclòs la declaració de que l'avort no és un dret, sinó que és una situació que cal regular distinta de... que es diu que no hi ha... que és una qüestió important. En tot cas, és insuficient aquest pas. A l'entendre el Partit Popular de Sant Cugat i del Partit Popular Català, és insuficient. Per què? Perquè la llei Aidó, tal com està redactada, doncs pràcticament consagra l'avort lliure, marca una sèrie de supostos que són coneguts de tothom i pràcticament consagra l'avort lliure. Llavors això és algú que en el temps s'haurà de rectificar, perquè a vegades sembla que no es, quan es parla d'això sembla que no se sàpiga de què s'està parlant, no se sap de quins mals causa la dona, els mals que el que s'està eliminant, què és exactament el que s'està eliminant. De tal manera que el Partit Popular de Sant Cugat seguirem treballant tot el grup municipal i dintre del partit per poder arribar al moment en què es canviï, que es faci una regulació adequada d'això, que ara això, ja dic, el meu criteri és clarament insuficient.
Eloi Rovira, de Convergència.
Doncs jo actualment no coneixo, només conec per sobre les titulars que he pogut veure a les notícies i prefereixo no entrar a valorar sense coneixement real del que suposa aquesta modificació de la llei i prefereixo no fer cap valoració.
PSC.
Bé, abans de que m'ho digui, complementar la seva informació, el senyor Pedro Sánchez es va equivocar en la votació.
Sí, no ho he explicat perquè...
M'ho retreguin els dos companys que venen...
No,
el Pedro Sánchez ja no en sorprèn res.
No, bàsicament perquè ell va corregir immediatament amb un tuit.
I va explicar el vot, però ho deixo, perquè prefereixo dir-ho jo abans que m'ho retreguin, perquè sé que sortirà. Per tant, un cop l'anècdota feta, a veure, aquesta és una d'aquestes reformes que quan es canvi el govern s'haurà de tornar a tirar enrere, i en aquest sentit tirar enrere vol dir tornar aquelles cotes de llibertat en el que suposava la llei de l'avortament, que ja tenia les seves pròpies limitacions. Jo crec que va ser una llei que es va fer en el seu moment del govern Zapatero i que a més va ser avantguarda i va ser model per posar en marxa lleis arreu del món. Els senyors del Partit Popular entren en contradicció. Suposo que la moral a vegades els hi fa moral o no sé, el que vostè és el seu pensament, els tres, no? Parteixen d'un pensament liberal, però erroni, perquè en aquest cas sí que l'Estat està per sobre de la llibertat individual. I per tant, escolti'm, nosaltres, com legisladors o com a càrrecs electes, no podem coartar la llibertat individual de les persones a decidir el que està passant en el seu propi cos. No sé si m'explico bé. Les dones han de tenir la llibertat per poder decidir en un moment donat si volen tirar endavant o no volen tirar endavant un embaràs. I a més dels supòsits. Però és que vostès no només trenquen la llibertat, sinó que a més aquests supòsits encara es limiten molt més. Vostès no tenen present de si en una família pot ser desestructurada i aquesta noia de 16 anys es troba en una situació en què violència quasi domèstica i que hagi de veure com el seu pare li doni el permís per tirar endavant una decisió tan dolorosa com és la de l'avortament en què s'hi troben totes les dones.
Iniciativa, dic perquè queden pocs minuts, sense anar regulant els temps.
Jo no coneixia l'error del Pedro Sánchez i per tant no te l'hagués tret, però ara em sembla que equivocar-se amb un tema com aquest és una mica greu, però vale, és igual, deixem-ho. Nosaltres no podem estar en absolut a favor d'aquesta pseudo-reforma perquè pensem precisament que aquest tipus de situacions amb aquestes noies joves majoritàriament pot comportar molts problemes per elles perquè precisament no seran els pares qui els hi donaran el suport. I jo només volia dir una cosa, efectivament l'avortament causa molts mals a les dones que l'han de practicar, seguríssim, però l'arribada d'un fill no volgut, a part de causar mals a les dones, causa mals als fills que no són volguts. Per tant, jo crec que ja no sé si dir res més perquè ho hem defensat tantes vegades que jo crec que la nostra postura queda més que clara i li deixo que l'Ignasi faci el seu...
Jo seré sintètic perquè Ignasi, hem parlat bastament. Sí, no, però... una parada del Pedro Sánchez, a mi de les moltes coses que critico el Pedro Sánchez, aquesta no és una, més se me'n refot, la veritat. No vull dir, un error el pot tenir tothom, no passa res.
Bueno, però també està bé comentar la informació.
La introducció del Pep, quan ha parlat de les conseqüències d'aquesta llei, ha obviat la local, que és que això va motivar que Bruno Salvador, tota aquesta reforma, deixés el PP i que ara se'n vagi a Família i Vida a Barcelona. Un alcaldable que viu a Sant Cugat
i Vox, Barcelona. Família i Vida.
No, Família i Vida, Vox. L'hambre i les ganes de comer. Bé, això de aquesta reforma que ha fet el Partit Popular és una part més de la contrarreforma conservadora que està fent a nivell estatal en tots els sentits, drets socials, laborals, és una cosa més. Nosaltres, el nostre discurs són les dones les que han de decidir sobre el seu propi cos, ningú ha de decidir, i clar, el PP sembla que faci més cas, o sigui, fa prevaldre, per exemple, l'Església, el que volen les dones, el que necessiten les dones de l'Estat. És aquell lema que es diu fora rosaris dels nostres ovaris, que és una mica el que sembla que motiva aquest tipus de reformes. I bé, per acabar, dir que ens fa molta gràcia el dret a la vida que defensen determinades persones, quan el sistema que no només defensen, sinó que apreten una mica de més cada dia, s'entesta a que aquesta vida sigui precària per la majoria de la població. És una hipocresia alarmant.
Jo voldria fer una aclaració aquí. La qüestió central és si el fetus és un ser humà diferent de la dona o no. Aquesta és la gran qüestió, és una qüestió més científica que d'altra naturalesa. Si és un ser humà distint de la dona, el que estem parlant és: es pot matar aquest ser humà o no es pot matar aquest ser humà? Aquesta és el que no es pot és fugir d'aquesta, i dir que això és una qüestió de religió, que és una qüestió, que és una qüestió del dret de la dona al seu propi cos. És el cos de la dona o és un cos diferent? És un ser humà com la dona o és un ser humà diferent? Aquesta és la qüestió. I a partir d'aquí es pot començar a opinar, però el que no es poden fer són trampes. No. Miri, a mi a més em crida l'atenció molt la posició que tenen, em recorda, ja sé que ara potser algú sap rasgar les vestidures, no? Perquè té poc que veure, però sí té que veure en el fons, en el plantejament teòric. Ara fa uns dies el senyor Rivera ha dit que ell és partidari de legalitzar la prostitució perquè les prostitutes, pobres dones, pateixen. I com pateixen, les legalitzarem. És clar, això és consagrar el tràfic de blanques, és no conèixer el que passa en el Congrés, el que passa a la realitat a la que vivim, que la immensa majoria de dones són autèntiques esclaves al servei de les màfies que les exploten, no són senyores que han pres aquesta opció com un treballador que decideix anar a treballar a la SEAT per dir alguna cosa, sinó que és, per tant, és un desconeixement tremendo. És que com pateixen, esclar que pateixen, però és que si patiran més, doncs amb l'amor passa el mateix. Com pateix la mare i com pateix el perquè no pateixi el nen, matem-lo abans que neixi. És un plantejament que ja m'explicarà vostè quin sentit com ho té. Però és que això, inclús els abortistes americans estan donant-se compte, i està,
no tinc el temps aquí,
de que aquest plantejament no va al lloc. No va al lloc. Per tant, aquí a Espanya, cony, a veure si es posem les piles, perdó, i comencem a pensar d'una manera rigorosa, sèria i profunda per fer bé a les persones i no per deixar que les destrossin amb arguments absolutament sostenibles, no?
Breus intervencions, bé, iniciativa PSC, la CUP, i marxarem perquè gairebé són les 10 del matí.
Bé, jo només volia dir que Espanya no s'ha inventat res, o sigui, Espanya té una llei actualment que és la que preval a la major part dels països europeus, independentment de lo que pugui passar als Estats Units, però Europa és així. I un argument que no vull fer sortir el tema científic, perquè llavors podríem entrar en discussions fins al dia de Nadal, però que ja li vaig recordar al senyor Carreras en el seu moment. L'avortament a casa nostra està permès fins a la setmana 14.
Això és un argument científic, senyor?
No, perdoni, jo li vull dir, vostè posi un fetus d'entre 0 i 14 setmanes aquí damunt de la taula i veurà com es desenvolupa sol, va a comprar fins i tot al Mercadona, ¿vale? Per tant, queda claríssim que un fetus de 14 setmanes no depèn de la mare en absolut, és autònom.
No, però no entrem en una discussió.
Aquí els únics, no, senyor Carreras.
No cal PSC.
Aquí em sembla que l'únic que fa trampes és el Partit Popular, però fa trampes perquè respon a la seva moral. I no em digui que no intentem que hem de desvincular la creença religiosa sobre el fet moral de l'avortament o no, perquè és com vostès tenen aquesta concepció. Jo no entraré amb els orígens que vostès diuen, que també un dia ens van treure una figureta, no sé si va ser el senyor Bruno de Salvador ensenyant-se. No, va ser vostè, doncs escolti'm, no. I després una altra cosa, deixi'm dir, el debat sobre la prostitució és molt dispar sobre l'avortament i no es poden fer cap tipus de similitud i ens donaria per molt més. Però ja no faci trampes a dir al solitari.
La CUP i marxem. No vol dir res, senyor Ignasi Bea, doncs jo, ho deixem aquí perquè gairebé són les 10. Digui, no.
No, és igual, que a mi que ens demanin rigor, seriositat i tot, després de tal desplegament de... La tonteria és el cap i la fi, doncs em fa riure i per tant no, em quedo sense paraules.
Ara sí, doncs marxem. Eloi Rovira, Jordi Carreras, Pere Soler, Roser Casamitjana, Ignasi Bea. Els haig de posar uns deures per la setmana que ve si venen a la tertúlia, que els estic demanant a tots els tertulians. Com serà el dia abans de Sant Jordi, perquè serà el dia 22, que ens recomanin un llibre a l'audiència. Si ve un company seu de partit polític, doncs ho ha de fer el seu company polític. Qui diu un llibre, diu un autor, o diu una sèrie de llibres, o el que sigui, ja que parlarem una mica de literatura i així, doncs ja...
Farem una mica de cultura.
Una mica de cultura. Moltes gràcies al 5 i fins la setmana que ve. Molt bon dia.